sé on te tinc al cap. Perdó, eh? Perdó. Va, centrem-nos. Vicenç, bon dia de nou.
Hola. Has trobat el cap, ja?
Sí, és que estic buscant un paper que no el trobo, però bueno, és igual. És igual.
El paper que parla de la novel·la d'en Josep Maria Tubau.
Exacte, sí, sí, sí.
Ah, bé, entesos.
Sé que és el fill del lladregot, eh? I a partir d'aquí, doncs...
És el fill del lladregot del Moines.
Això mateix.
D'aquella novel·la d'en Josep Maria Tubau, de la qual en vàrem parlar fa temps. Tot i que avui podries començar tu preguntant-li a en Tubau, ja que va fer un llibre sobre Cruyff, com ha viscut tot això de la Superliga?
Sí, 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 sí. És com a bon futbolero que és el senyor Tubau.
Perquè com a bon futbolero, sí, em sembla que en Josep Maria Tubau també en diria algunes de grosses, eh?
Sí,
sobre això de la Superliga.
Josep Maria Tubau, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal, com
bon
estem?
Bon dia a tots els oients i a tot l'equip de Ràdio Maricel.
Moltes gràcies. Què tal?
Bé, mira, em sembla molt bé això de fer aquesta entrevista des de casa, perquè, no sé, me sento molt, molt ben acomodat des d'aquí. Si fos més jove, et diria que surto de la dutxa i que estic amb eslip, però com, sí, com sóc un vell xaruc, I el meu llibre no té res d'eròtic, diré que estic envoltat de la calefacció i amb un jersei de llana ben abrigat.
Fantàstic. Ja que el Vicenç m'ho ha preguntat, i ara et deixo amb ell, Josep Maria, com a bon futbolero que ets, com has vist això de la Superliga?
Bé, doncs és una passa endavant del Florentino, i d'alguns presidents de clubs, que suposo que la porta, de tota manera, la porta ja va fer la salvetat de que havia que s'hauria de passar per la...
Sí, per
l'assemblea. Uh-huh. Exactament. Llavors, esclar, una cosa així s'hauria de... Si fos seriós, s'hauria d'haver presentat, no sé, a París, a Londres, amb un palauet, amb un lloc d'això. Però hi ha una cosa que sorgeix d'un programa de ràdio del Chiringuito i tota aquesta gent, poca transcendència mereix. Eh? I és ben normal que se n'hagi anat a Norris de seguida.
Et sorprèn, Josep Maria, que el Barça encara no hagi dit res o no?
Sí. Coneixent la Porta, em sorprèn bastant. Ara, és clar, ell també es deu a tots els seus directius i, clar, són una colla i la gent, doncs, fins que no es posa d'acord tothom, doncs no es pot donar una definició exacta, però espero que en el dia d'avui sentim quelcom.
Bé, doncs sembla que queda lluny aquell 14 que ens enamora, que ens va presentar en el seu dia en Josep Maria Tubau. Crec recordar que va ser l'any 2014 i ara en Josep Maria ens presenta un nou llibre. Josep Maria, com altres autors sitgetans, serà aquest divendres, dia de Sant Jordi, signant els seus exemplars. Bé, Josep Maria, si et sembla, et deixo en bona companyia, en companyia d'en Vicenç Moranto, d'acord?
Això mateix, sí.
Que també estic a casa amb jersei, eh? O sigui que com que també tinc una certa edat, tampoc apareixo aquí de qualsevol manera. Tot i que en Josep Maria ha dit una cosa que d'alguna manera ens podria lligar amb el llibre, perquè ha dit aquesta no és una novel·la, no apareix res allò directament eròtic, però sí que podríem dir, Josep Maria, que com aquell lladregot d'Almoines, aquesta novel·la parla de l'eròtica dels diners i de l'eròtica del poder.
Evidentment que sí. Escolta una cosa, si tenim temps i em permets, abans en les notícies heu parlat d'en Samaranch.
Sí.
Llavors, jo tinc una anècdota bastant sucosa de referent d'en Samaranch.
Ah, doncs vinga, home.
Que no coneix ningú i que m'agradaria explicar-la.
D'acord, o sigui que el que explicaràs no ha transcendit mai.
Només l'hi he explicat amb una persona. O sigui que...
Escolta'm, doncs no ara t'haurien de dir, com que no ens escolta ningú endavant.
Ah, això mateix. Bueno, això de que no ens escolta ningú ja ho parlarem després.
Calla. A veure què ens diu en Josep Maria Tubau sobre, recordem que aquest matí a primera hora, pels oients que no ens escoltéssim a primera hora, hem parlat de l'aniversari, l'11è aniversari de la mort de Samaranch, de Joan Antoni Samaranch, l'home vinculat absolutament als Jocs Olímpics, tot i que, evidentment, amb una trajectòria professional i política vinculada a molts altres àmbits, no sempre tan afalagadors. Però anem per l'anècdota, Josep Maria.
Sí, això tot sorgeix del Sándor, aquell bar de... que hi havia un bar cocteleria que hi havia a la plaça Francesc Macià cap als anys 60 i 70 de Barcelona.
En època en què aquella plaça era la plaça Calvo Sotelo, no?
Calvo Sotelo, exactament.
D'acord.
Llavors, aquell establiment estava regit per un senyor, es deia Alejandro Piñol, i un soci que es deia Galo. Aquest senyor Galo tenia una residència al carrer del Bruc, d'aquí Sitges, que es deia Residència del Mar. Llavors va passar que en Samaranch, que era un assidu del Sándor, de les matinades, la seva família va tractar de que aturés una mica les farres nocturnes i tot això, i van decidir d'enviar-lo aquí Sitges a passar una temporada, perquè aquí Sitges llavors encara, esclar, les nits de Sitges ja començaven a ser mogudes, però allò estava bastant apartat del centre del poble i sota la vigilància de la gent que comandava a la residència van intentar de que estigués en allà durant tot l'estiu sense d'això. Llavors, no sé si va ser l'any 54 o 55, en Samaranch va passar tot un estiu aquí a Sitges, cosa que és totalment desconeguda de la gent.
O sigui que va passar un estiu aquí a Sitges perquè la família veia que era una mica bala perduda i va dir, mira...
Sí.
Ves a Sitges, quan... que allà... No sé si van anar... Home, li haguéssim pogut dir que anés a Montserrat o a Poblet, oi? Però...
Sí, però mira, amb l'afinitat de l'amistat d'aquest del Piñol i del Galo i tot això, van considerar que... I jo això ho sé perquè la meva mare llavors estava de directora en aquesta residència i crec que sí que es va portar bastant bé en Samaranch.
D'acord. La residència es deia, Josep Maria? Tornem-ho a recordar?
Residència del Mar.
Residència del Mar. Al carrer del Bruc. On era el carrer del Bruc?
El carrer del Bruc és un carrer que surt del passeig marítim en direcció a la via del tren. Em sembla que ha canviat de nom, eh?
Ah, d'acord. És que no, allò que no em ve al cap, dic que... En qualsevol cas, per la zona de Terramar.
Ets jove, tu, Vicenç, ets jove.
Sí, no, una mica més, sí. No pensis, tampoc, Josep Maria, no pensis. Bé, doncs hem començat precisament amb l'anècdota de Samaranch.
Sí, perquè... però escolta, jo venia de parlar del meu llibre, que em deia L'Umbral.
Ah, exacte, però ha sigut vostè qui ha querido hablar de Samaranch, no jo?
Això mateix, anem-hi.
Tornem-hi, perquè comentàvem precisament, i ha vingut l'anècdota vinculada amb allò que d'alguna forma és un dels, si volen, aprenentatges o reflexions d'aquest fill de Lladregot, aquesta eròtica del poder i l'eròtica dels diners. Perquè, en el fons, la història ens torna a parlar, Josep Maria, d'un home, no diré que encegat pels diners, però d'alguna forma que al final es refugia en els seus negocis perquè la seva vida personal no és precisament una vida massa edificant, no?
No, perquè la política i els anys aquells l'havia portat a ser un... Més ben dit, jo, abans que el fill del... O sigui, que el Lladregot podia haver sigut el fill d'en Franco, perquè és un fill de l'època franquista. En primer lloc, per situar-nos, jo et voldria parlar, o sigui, podria llegir la dedicatòria que posa una llibre per posar-se en qüestió.
És el que anava a fer ara, precisament, perquè és una dedicatòria que és una dedicatòria que em vaig apuntar, perquè diria que la conversa també ens ha de dur cap aquí. La dedicatòria, suposo, Josep Maria... La dedicatòria, si ens sembla que anem a parar el mateix, a tots aquells que han perdut la llibertat i la vida defensant la causa antifeixista. Aquesta és la dedicatòria del fill de
Valladolid. És aquesta la que volia dir. O sigui, per posar-nos en context i sentar un precedent.
Això gairebé, més que una dedicatòria que ho és també una declaració d'intencions.
D'intencions, evidentment.
Perquè el que explica el llibre, d'alguna forma, també genera un cert debat ètic, en el sentit de quan, per explicar-ho res, per apuntar-ho, el protagonista de la història s'emparella amb la filla d'un nazi arruïnat.
Sí.
Aturem-nos
sí.
aquí.
Sí, sí.
Però partint de la dedicatòria, creu en Josep Maria Tubau que d'alguna manera els fills sempre porten al damunt la memòria dels pares, sigui bona o dolenta?
Totalment. Totalment. Sí, o sigui, jo crec que sempre som fills no sols de la família, sinó del nostre temps, del context polític, de l'època i del lloc on ens hem educat. Jo vaig cometre, a l'escriure el primer llibre, vaig cometre en les darreres ratlles de dir que m'havia deixat al tinter una possible continuació. I van ser els lectors els que després em van empènyer a escriure-la, perquè potser quan vaig acabar el primer llibre no tenia cap intenció de seguir-ho. O sigui que quan si escrius mai un llibre, Vicenç, t'és el tanto amb el que dius.
Han passat 3 anys d'aquell lladregot d'Almoines, perquè en vàrem parlar l'any 2018, han passat 3 anys. O sigui que d'entrada no hi havia la intenció de ficar-s'hi de nou en aquesta història, no?
No, ho havia deixat en allà, aquell matrimoni morien amb un accident de l'Aliot, del mal temps, i allí s'acabava la història. Però, esclar, el començar la gent a dir-me, escolta, i aquell, allò que vas dir de que continuaria, de que t'havies deixat el tinter, doncs mira, em va tornar a reprendre la història. De tota manera,
sí.
per autoconvèncer-me del que calia fer, era pensar que de la mort d'aquella gent en sorgís qualcú. Llavors, no sé si a la primera pàgina o a la segona, abans de començar el llibre, a la introducció, jo dic, si el conegut axioma en el qual s'assenyala que la mort és la fi de tot en mateix discussió, apuntaria que la tesi esdevé totalment equivocada. L'envelliment només és una deriva envers una metamorfosi, a la vegada avançada d'una fingida posta o acabament, però que només encobreix la regeneració de l'íntim nucli estructural amb la qual l'esperona a ressorgir amb renovada força i empenta. És a dir, preparo el ressorgiment de la història.
Mm-hmm. D'una història que també, agafant-nos aquelles reflexions que fèiem abans, els fills duen, a vegades amb una satisfacció enorme, el llegat dels pares, a vegades amb una càrrega que arrossegaran tota la vida. Però és que al final del llibre, en Josep Maria Tubau, no parlem de la història, parlem de l'epíleg.
Sí.
Ell fa referència a una frase que també ha estat una frase a la qual la historiografia i la societat en general s'hi ha agafat sempre. La història l'escriuen els vencedors. I en Josep Maria diu, bé, és clar, intento ser imparcial, però arriba un moment que és evident que hi ha determinades situacions a la vida que fan que un hagi de prendre partit, no?
Sí, sí, perquè tots som de pare i mare d'unes certes tendències i no ens podem evadir del nostre pensament polític. Sempre ser conseqüent amb el que ets i amb les teves... És el d'Ortega i Gasset, no?
L'home i les circumstàncies.
Exacte.
Però fins a quin punt responsabilitzem les circumstàncies de tot i no ens responsabilitzem tant de les nostres accions en un moment donat? I el llibre, en més d'una ocasió, com ja passava amb el Lladregot d'Almoines, se situa o situa el protagonista en unes determinades situacions, el protagonista, els seus familiars, el seu entorn, en unes determinades situacions d'aquelles de bé, ho fem o no ho fem? O ho denunciem sí. O no ho denunciem? O ho sí. Diem o no ho diem?
O estarem aturats.
Ah, exacte.
El Lladregot era un tipus, era un exactament fill del franquisme, un tipus amoral, delinqüent, arribista, machista, o sigui, un tipus total retrat de l'època. En canvi, el seu personatge, com tu bé has dit, i això ha evolucionat i si té, també té molts defectes, ja és un hereu de la transició del 78, que ja és una altra cosa.
Un hereu una mica que no sap personalment on va, eh? Des del punt de vista dels negocis, és evident que tots els negocis que emprèn li funcionen, però des d'un punt de vista personal no sembla tenir la vida massa resolta, no?
No, en principi ell es troba hereu d'una bona fortuna, amb una carrera, és advocat, i ell comença, o sigui, la seva vida és feta com un de bon vivant, de viure bé, menjar bé, gastar. És amoral, també, com el seu pare, però sense arribar als límits de la delinqüència que havia sigut el Lladregot.
De tota manera, el llibre també comença amb una situació d'aquelles clàssiques que pares, mares i avis i àvies han comentat en més d'una ocasió, eh? Perquè els fills del Lladregot acaben ensorrant, acaben destruint la masia dels seus pares i gairebé fan evident aquella frase feta de no, si els pares, els avis, els pares pugen al patrimoni i els fills i els nets el destrueixen.
L'ensorren.
L'ensorren. Sí. Comença amb una imatge d'aquelles molt potent.
I no solament això, que acaben matant el pare, per dir-ho metafòricament.
Per dir-ho metafòricament, sí senyor. I creen una vida nova, una vida que d'alguna forma també, i en el llibre, aquells que hi vulguin trobar lligams amb el context històric i social que ens és proper, n'hi trobaran. Ja apareixen les eleccions al Parlament de l'any 1984, perquè la germana del protagonista es presenta a diputada, però no aconseguirà. Apareixen els Jocs Olímpics, apareix Maragall, apareix fins i tot la Covid, Josep Maria. Aquesta presència de la pandèmia, òbviament, suposo que en principi, gairebé és una pregunta retòrica, no estava contemplada i ha estat incorporada.
Evidentment. El fer arribar al llibre fins a l'actualitat vaig veure obligat a esmentar-ho tot això, perquè és el fet més important del nostre segle. M'ho vaig fer venir bé per esmentar en Josep Corbella, que per mi és un periodista que, a banda de científic, és algú que té una veu que és didàctica i interessant a la vegada. Així com hi ha 50.000 personatges que cada dia ens parlen de la pandèmia, per mi en Josep Corbella és una veu que ens dona una pauta.
El doctor Corbella, que apareix periòdicament en els seus articles a La Vanguardia, que ha marcat també referència en la forma, com deia en Josep Maria, d'explicar les coses i sobretot d'abordar una qüestió tan delicada com, com és aquesta.
Com és el que ens ha passat, sí, sí.
I no sé si fer arribar el llibre fins a l'actualitat vol dir, mira, ho faig arribar fins aquí i així m'asseguro que no hi haurà continuïtat.
Tens raó. Però, a més, també em va passar una cosa, que així com altres escriptors o gent que fa lletres o fa cançons, la pandèmia els va ser una època de creació, a mi no, per mi va ser una època de profunda tristesa, vaig quedar prou enfonsat veient sobretot tot el que passava en els casals de gent gran i tot això, i em vaig quedar aturat. O sigui, no per escriure necessito una certa alegria de viure. Ah. Aquella tristesa em va aturar. I per això, després, al final del llibre, ja saps com acaba.
Perquè el darrer cop que parlàvem amb en Josep Maria ens deia precisament cada dia sortir a caminar, cada dia activitat, o sigui, aquella sensació de que en Josep Maria necessita veure el món funcionar.
Sí, em van tenir dos mesos caminant pel terrat i això no dona gaire alegria.
Està clar, està clar que no. El llibre ja s'ha presentat, El fill del llarg dragot, és una història
que... No.
No s'ha presentat encara, eh?
No s'ha presentat, perquè...
Això de tenir-lo sobre la taula a mi m'ha confós.
Sí. Saps què passa? Que estava tot preparat per presentar-lo, això. I teníem previst de fer-ho als Jardins del Retiro.
Ah, però exacte.
Però aquí Sitges, que saps tu que quasi mai plou, excepte avui, aquest dia va ploure un petit xàfec, però esclar, les cadires estaven mullades, el temps no convidava i vam suspendre. I ara ho hem deixat per el dia 9 de maig, crec que és el segon diumenge després de Sant Jordi, també ho farem als Jardins del Retiro a les 12 del matí.
És que estava molt fixat perquè recordava que la presentació va ser el cap de setmana següent, o estava previst que fos el cap de setmana següent de la d'en Jordi Serra, als Jardins del Retiro, i per tant m'havia confós. Està escrivint o té al cap alguna novel·la en Josep Maria Tubau, o de moment hi ha un recés aquí?
Mira, ja t'he dit que hi va haver-hi un recés degut a la pandèmia, aquest estat d'ànim que em va agafar. I pel moment ho vaig aturar. Fins ara no he tornat a agafar la ploma, però ja em comença el cuquet, ja veig les coses, que les residències van molt millor, la gent es comença a veure les orelles, a mi m'han posat la primera vacuna i em sembla que aviat ens posarem a fer alguna cosa.
O sigui que aviat es tornarà a activar, això?
Una novel·la negra, que és un gènere que no he tocat mai, i potser, no sé, m'hi voldria arriscar.
Doncs aquesta és la, de moment, allò, la intenció d'en Josep Maria Tubau, a veure si al final d'aquí uns quants mesos, Pitu, estem parlant d'una novel·la negra i vés a saber si s'entrarà de Sitges i vés a saber.
Molt bé, doncs agraïm aquests minuts a en Josep Maria Tubau. Josep Maria, gràcies per atendre'ns una vegada més.
A vosaltres.
Que vagi molt
bé. Gràcies, Josep Maria.
Per aquells que vulguin, a títol de recordatori, si no m'equivoco, Josep Maria, estaràs a signant llibres aquest divendres d'una a dues.
Sí, a la parada
institucional,
a la parada de l'Ajuntament.
Molt bé.
Escolta, puc deixar un encàrrec per algú?
Sí.
Sí? Bé. És per en Jordi Serra,
Pitu, no es deu parlar mai, com que no es parlen mai.
Vinga, doncs.
No, mai, quasi mai. Però és que l'altre dia, va dir que els seus Jocs Olímpics eren els autèntics.
No, va dir que...
I els meus Josep... eren uns, no sé, rebaixats.
Va dir que en Josep Maria Tobau abordava la novel·la Els Jocs Olímpics d'una manera més, diguem-ne que més dureta, o més...
Sí, no sé, no sé. Que...
Bueno, home, doncs, no trencareu les relacions, no?
D'això de cap manera. Però feu-li arribar que a causa d'això li rebaixaré a la meitat el sou estipulat que té per les presentacions dels llibres.
O sigui, Pitu, quan ens fem grans...
Diré en quan puja, perquè Hisenda s'hi pot fotre a sobre i això no ens interessa a ningú, eh?
Pitu, quan ens fem grans també discutirem així, eh?
Ui tant.
Que sí?
Josep Maria, gràcies, adeu-siau.
Molt bé, adeu.